Tercera hora d'aquest Silobert, és dimarts, és 15 de setembre. En 4 dies ens ficarem ja a les festes de la Verema i enguany Sitges retroba un pregoner de les festes de la Verema, sitgetà. És sitgetà i periodista, em sembla que amb en Joan Sella hem parlat des de la retirada dels símbols franquistes a partir d'un reportatge que va fer per Televisió Espanyola fins de la seva visita a Mauthausen, que també va mereixer uns especials de Televisió Espanyola, fins, ens sembla que també vàrem parlar del xató, però encara no ens havíem acostat al món del vi. Joan Sella, bon dia.
Bon dia, Vicent.
No sabem si això d'acostar-se al món del vi forma part de la llista d'interessos d'en Joan Sella o és un tema, diguem-ne, fent-se cert punt tangencial en la llista d'interessos d'en Joan Sella o no?
Home, diré que em gasto molts quartos comprant vi.
Home, doncs ja està bé, això.
Sí, de totes maneres, el tema del vi... intel·lectualment parlant, doncs he tingut la sort que buscant unes dades gastronòmiques del segle XIX vaig començar a trobar moltes dades inèdites sobre la malvasia de Sitges. Mm-hmm. I és precisament per aquest motiu que l'alcalde de Sitges em va encarregar el pregó, perquè és una semblança del Sitges vitivinícola i en particular de la nostra estimada malvasia.
Uh-huh. O sigui que en qualsevol cas l'encàrrec del pregó de les festes de la Verema ha vingut donat per un seguit de petites troballes que ha fet en Joan Sella a l'entorn de la malvasia de Sitges?
Sí. Jo vaig estar investigant en la biblioteca Museu Balaguer de Vilanova,
sí.
El que anomenem la col·lecció de menús històrics, un miler de menús impresos,
sí,
de banquets del segle XIX, de tota mena, i va arribar un moment que em trobo amb un targetó del menú que commemorava, era el menú que van servir al banquet del 25è aniversari del rei Alfons XII. A l'últim terç del segle XIX. I en aquest banquet, a la llista de vins, el vi que acompanyava les postres era Malvasia de Sitges. I a partir d'aquí, amb la curiositat de que la nostra malvasia hagués arribat a les taules reials, doncs vaig començar a estirar el fil i vaig anar descapdallant moltes dades que jo estic absolutament segur que són inèdites sobre la història de la nostra malvasia. La malvasia era un factor econòmic essencialíssim per la vila de Sitges, com tothom sap, i que ara doncs, ha quedat en franca regressió.
Mm-hmm. No es tracta, evidentment, de descaptellar bona part d'aquestes incògnites que es desvetllaran en el pregó de la Verema, però hi ha alguna forma més o menys senzilla de poder explicar per què una ampolla de malvasia va arribar a la taula del fons 12? Per una qüestió de lligams, per una qüestió de padrins, per una qüestió de...
Mira, facilíssim. La malvasia, així en genèric, sigui de Sitges o sigui de la illa de Creta, d'on els ceps de malvasia són autòctons, va ser, fins que va arribar el xampany, la màgia de les bombolles de xampany, fins a aquest moment va ser el vi més prestigiós de la història. Mm. Quan dic això, jo dic d'una manera absolutament rotunda. O sigui, el vi, que en diccionaris de llengua castellana del segle XVII ja és un vi que tanta fama té a tot arreu d'Europa, etc. I no hi ha cap altre vi amb una denominació específica com la malvasia que pugui ser anomenat d'aquesta manera.
D'acord. Un parèntesi aquí, Joan. La malvasia tal i com l'entenem avui, eh? És a dir, la malvasia tal i com l'aprenem avui, abans de l'arribada del xampany, per dir-ho, sí, d'alguna manera, era el vi més reconegut per excel·lència?
Sí. En tot el món occidental, que és exactament el món on es crea la cultura del vi,
sí,
és un vi preuadíssim i com a tal molt buscat. I fins i tot puc dir que tinc indicis per dir que a la guerra de Troia, que al segle XII, abans de Jesucrist, el relatat per Homer a la Ilíada, com tots sabem, el vi més apreciat no li diu malvasia, perquè aquest nom encara no existia, però era un vi dolç com un sucre, i sempre un vi dolç com un sucre. I com que sabem que els ceps de malvasia són autòctons de la Mediterrània Oriental, o sigui, del mar Egeu, totes les illes de Creta, fins a Lemnos, doncs és plausible pensar que els famosos Agamemnon, Menelau, Ulisses, la seva beguda preferida era un vi dolç, i que per tant és molt fàcil arribar a concloure, encara que jo només moc a tall d'hipòtesi, que era un vi que procedia dels ceps de mal que avui en dia anomenem malvasia. Sí, que és un vi d'un recorregut històric llarguíssim.
I afegim aquí una altra consideració perquè ens matisi el que faci falta en Joan Sella. S'entenia la malvasia, per tant, com un vi de taula, més que com un vi de postres, gairebé com l'entenem nosaltres ara?
No, aviam, la característica essencial de la malvasia és un vi que a base de la sobremaduració dels gutims concentra molt de sucre. I era per això, i al mateix temps que concentra molt de sucre, fa més grau. Aleshores, quan a la Lluïa es parla contínuament, i a l'Odissea també, d'un vi que era un sucre, doncs estem parlant d'això. I la manera de veure-ho i de com era apreciada la malvasia era perquè era dolça. Evidentment, avui també estem prenent malvasia seca, que és un gran vi. Però la característica que fa la malvasia, com acabo de dir, el vi més prestigiós de la història, és quan arriba per un procés de sobremaduració, de pensificació dels grans, arriba a ser un nèctar, com el que coneixem, com la malvasia que avui en dia coneixem i encara tenim la sort de tenir.
Perquè el Fons XII se la va prendre per postres? Per postres. És a dir, seguim més o menys els cànons que habitualment ja fem servir des de fa molts anys, no?
Sí, exactament. El que passa que no ens hem de tancar res. Ara està sortint al mercat una malvasia com a vi de taula, com tu bé has dit, o sigui, un vi per acompanyar el que tradicionalment entenem els plats salats, que realment és, per mi, és un magnífic vi. Acabo de tornar precisament de Grècia. I el vi procedent dels ceps de malvasia, que a Grècia no en diuen malvasia, perquè aquest nom, com tots sabem, és italià. El vi procedent del raïm malvasia, que a Grècia en diuen vilana, és absolutament, no diria comú, perquè cotitza molt, però realment és fàcil de trobar i de disfrutar.
D'acord. I aquest vi com és?
El vilana de taula. Doncs, és exactament igual que el blanc subur que coneixem, i perdó per haver de citar una marca.
Ens ha anat molt bé que facis aquesta analogia, perquè tothom en tingui una idea.
Sí, però amb això em vinc a referir. I a més, també he de dir que ja que estem parlant de la malvasia com a vi de taula per acompanyar els plats, entre cometes, salats, doncs Itàlia n'està plen de malvasies, ja amb aquest nom, perquè el nom malvasia procedeix de l'italià. A Croàcia també és impressionant la quantitat de referències que diria el nostre amic Ramon Francàs, el periodista que informa sobre vi a La Vanguardia, quantitat de referències de vins que estan elaborats amb el cep malvasia.
I, òbviament, la nostra malvasia també, no?
Exactament.
Dins aquesta llista. Tornant, però, a aquesta part de la història que en Joan Sella es va trobar en aquest menú del Fons XII, ens veníem a referir, a part que la malvasia fos ja un vi d'altíssima consideració en el seu moment, al fet que, com la malvasia o part de la producció embotellada de la malvasia de Sitges va arribar a la Casa Reial. No deuria ser massa fàcil en aquell moment, o sí, o...
Mira, jo et dic que l'escriptor gastronòmic més prestigiós del segle XIX, que signava amb el pseudònim Doctor Tebussen, en realitat era Mariano Pardo de Figueroa. A la Mesa Moderna, que és un dels llibres que ell va publicar per arbitrar els gustos del segle XIX, sí, ja té la malvasia de Sitges com un producte, i a més de Sitges, eh?
Per això t'ho pregunto, eh?
La malvasia de Sitges com un dels productes gastronòmics més rellevants de tot Espanya. Aleshores, que jo no sé exactament com quin camí va fer la malvasia per arribar a la taula, sí, del Fons 12, però quan van servir al Fons 12 malvasia de Sitges, era per descomptat, que aquest era una exquisidesa. Uh-huh. O sigui, no va arribar per casualitat. La malvasia era buscada. El doctor Tebusem escrivia aquest elogi de la malvasia des de Madrid.
Uh-huh. Ara ens costa d'imaginar, quelcom semblant.
Bé, doncs ha estat així.
Ha estat així.
Podria seguir sent així si no fos que els pisos s'han menjat les darreres vinyes que hi havia al nostre terme municipal, com tots sabem.
Perquè al llarg del segle XX, referències, diguem-ne, d'aquesta categoria entorn de la malvasia de Sitges també sovintegen o no?
Mira, Vicenç, amb això sí que m'agafes en falta, perquè jo he treballat molt al segle XIX i segles anteriors,
sí,
i al segle XX encara no hi entra.
D'acord.
Per tant, no puc, lamento no poder contestar aquesta pregunta. Però escolta, la malvasia ja surt citada al Tirant-lo Blanc, surt a la Celestina, surt quantitat de vegades amb Lope de Vega, amb Quiñones Benavente, en el Quijote Apócrifo, que com sabem és un Quixot fals, o sigui, escrit per un autor, no era Cervantes, que volia apuntar-se al gran èxit que va tenir a la primera part del Quixot de Cervantes. Se'n diu, com sabem, Quijote Apócrifo. Allà surt un elogi desmesurat a la malvasia. Mm. No dic a la malvasia de Sitges,
sí, sí,
però a la malvasia de Sitges la comencem a trobar documentalment parlant a partir del segle XVIII, a l'obra Calaix de Sastre, del Baró de Maldà, aquest gran memorialista en llengua catalana que va tenir el segle XVIII, que vam tenir el segle XVIII.
Estàvem aquí per pensar que el pregó d'en Joan Sella serà gairebé una espècie, anava a dir vindicació, no, perquè ens sembla que està prou vindicada o reconeguda, per bé que com comentava en Joan Sella, les vinyes siguin cada cop més escadusseres, però gairebé com una declaració d'amor a la malvasia, això, eh?
Home, sí, no, una declaració d'amor no a la malvasia, sinó a la història.
A la història.
O sigui, que en Sitges ara vivim del turisme, vivim o hem viscut de la construcció, però vull recordar que potser el principal motor econòmic durant 250 anys va ser la malvasia. I el nom de Sitges va córrer, la fama del nom de Sitges va córrer per tota Europa perquè era la malvasia el que la portava.
Que ens vam deixar perdre alguna cosa?
I tant. Sí, que ens vam deixar perdre una cosa. I ara ho estic plantejant, si em permet, en termes absolutament econòmics. O sigui, ara ja no parlem de poesia, sinó el valor que podria tenir en el mercat la malvasia de Sitges, feta de la manera tradicional, podria ser el mateix que un dels vins més cars del món, que és el vi de Sotel, denominat poble que es troba al costat de Bordeus, on també fan un vi dolç per fermentació natural, un vi famosíssim. Mm. Un pam quadrat de vinya al poble de Sotel està més valorat que un pam quadrat edificable a Manhattan. Només dic això.
Això vindria gairebé a considerar que els quatre pams de vinyes que continuen havent-hi a l'hospital, des d'aquest punt de vista, valen, bé, el que no està escrit, no?
Ja, jo dic una cosa, que la malvasia gairebé s'havia convertit en un fòssil, després, gràcies a que el moviment Slow Food l'ha posat com un dels productes en perill d'extinció, que no s'han de perdre, passi el que passi, doncs si aquí encara tinguessin possibilitat de plantar vinyes, i em deixessin a mi, jo em dedicaria a la malvasia i crec que se'n podria treure alguna cosa.
O sigui que això tornaria a esdevenir un negoci de futur, per dir-ho d'alguna manera, plantejat des del punt de vista estrictament econòmic.
Sí, sí, sí. És aviat. Intento fer-ho amb números, més aviat pocs, perquè com tu saps soc de lletres.
Sí.
Però el vi de Sotelms és un vi blanc, que per un procés de fermentació natural és dolç, és un vi ideal per acompanyar les postres i també és un vi ideal per menjar el foie gras.
Mm.
Mica una ampolla.
Sí.
I el Sotelms s'acostuma a presentar al mercat en un format de mig litre, no el format convencional de 3/4, de les ampolles normals de vi,
sí,
sinó de mig litre. Però t'he de dir que un Sotelms que faci honor al seu nom, com a mi, per menys de 20 euros, mig litre, no el trobes.
Mm-hmm. Faig aquella mala pregunta. S'ho val?
No, tu, aviam, no sóc anòleg. No,
ja ho sé, però quan en Joan Sella d'entrada ens ha comentat, a part de la seva passió pel vi, que és una persona que destina recursos de la butxaca a mantenir aquesta passió ferma, suposo que també, vulguis que no, això permet fer certes consideracions sobre la inversió que un fa en una ampolla de vi i la despesa que fa i si veritablement compensa o no compensa i fins a quin punt els números aquí van més enllà de la passió. Per això preguntava aquesta qüestió.
A mi m'agradaria, perquè jo, com dic, en el món del vi jo encara no he arribat a la selectivitat.
D'acord.
I jo et dic que per mi s'ho val, encara que m'agradaria que fos un enòleg.
El que ho pogués certificar.
Que refrendés les meves paraules.
Uh-huh.
I com a enòleg, o com a periodista especialitzat en aquest món, hi ha el nostre comú amic Ramon Francàs, i com a enòleg professional hi ha, i poso per exemple, l'Albert Puig Pasqual, que fins no fa gaire va ser el cap de relacions públiques de Bodegas Torres.
Uh-huh. En qualsevol cas, encara que no hagi arribat a la selectivitat en Joan Sella, està clar que s'ha passejat, hem de suposar, per botigues de vins, per aquesta nova, diguem-ne, presentació de la cultura del vi, que són les viniteques que sovintegen ara arreu, i hem de suposar que capbussar-se dins aquest món doncs precisa unes certes directrius si un no vol acabar perdut, no?
Sí, exactament. S'han d'anar donant petites passes i estar tenint curiositat per tot, deixar-se aconsellar i anar-se formant un criteri al llarg d'anys i anys i anys. Et dic, no, encara no m'ha arribat l'examen de selectivitat.
I el Joan Sella, periodista, per aquests mons de Déu, cerca la malvasia?
Perdó, no he sentit la pregunta.
Sí, que si en Joan Sella, periodista, per aquests mons de Déu, quan s'acosta a botigues de vi de qualsevol lloc, quan cerca més o menys què hi ha a cada terra, si cerca la malvasia per allà al mig també, per si en alguna estanteria, si en algun lloc hi ha malvasia exposada o no.
Sí, clar, el que passa, jo sempre vaig amb el radar posat buscant malvasia, no a malvasia de Sitges, perquè ja la trobem a Sitges.
Sí.
Però puc parlar de... Bueno, abans he parlat de les malvasies d'Itàlia, les malvasies de Croàcia, les que ara he conegut a Grècia,
uh-huh.
I especialment la més destacable, perquè també és una malvasia dolça per fermentació natural, les que fan a Lipari, capital de l'arxipèlag de les Illes Eòlies, arxipèlag que, com sabem, està al nord de Sicília, i l'illa més coneguda d'aquest arxipèlag, això els cinèfils ho saben molt bé, és Stromboli,
mm-hmm.
on es va fer la famosa pel·lícula entre d'Ingmar Bergman i Rossellini.
Mm-hmm. La pregunta seria, aquestes malvasies dolces són més o menys semblants a la nostra?
Sí. La nostra, m'atreveixo a dir, que es podria perfeccionar una mica més, i no és difícil fer-ho.
En quin sentit?
Però, en els mètodes d'elaboració. la malvasia de Sitges, si no m'equivoco, avui en dia porta l'etiqueta el gènere de vi, que és vi de licor. Sí. El vi de licor significa que és un most en el qual s'hi ha afegit alcohol i s'ha deixat envellir el temps que sigui en una bota. El mètode tradicional és que la fermentació es fa per mètodes naturals. I com s'aconsegueix la dolçor de la malvasia és de collita tardana, o sigui, amb els grans sobremadurats, gairebé pensificats, amb la qual cosa fa que per evaporació els grans hagin perdut líquid i s'hagi concentrat el sucre. Sucre que una vegada es fa most, fermenta i són aquests sucres, com tothom sap, els que es converteixen en esperit de vi. Mm.
I això és el que diferenciaria bàsicament, des del punt de vista, per poder-ho explicar d'una forma molt bàsica, la nostra malvasia de la malvasia que es pot trobar elaborada en alguns d'aquests indrets que ens ha comentat en Joan Sella?
Jo que dic és que la malvasia de Sitges és un gran vi i encara és millorat i costa molt poc, i jo sé que els elaboradors de malvasia sitgetans ja estan treballant en aquest sentit per fer ja un producte absolutament òptim.
D'acord, hi ha un mètode, però, Joan, d'elaboració de la malvasia? En el cas de Sitges, em refereixo.
No puc contestar aquesta pregunta.
D'acord.
Perquè no sóc elaborador de malvasia.
D'acord,
I no em puc posar en un terreny que no és on.
D'acord, ho preguntava perquè quan en Joan Sella deia que és possible millorar l'elaboració de la malvasia sitgetana, per això preguntàvem sobre si hi ha un mètode molt definit d'elaboració de la malvasia sitgetana.
Qui ho sap molt millor que tots nosaltres, perquè ho està assajant i està agafant, prenent molt bons resultats, són dues persones, en Rodància, perquè com tots sabem és el ministre de l'hospital, i per altra banda un elaborador de malvasia de Sitges que la planta i la elabora a Sant Pere de Ribes, elaborador que es diu Bartra. Sí. Que també està avançant en aquest sentit.
D'acord.
I jo estic segur que en molt poc temps trobarem en el mercat malvasia de Sitges immillorable.
Ha tingut ocasió de tastar alguna cosa en aquest sentit?
Sí, he de dir que sí.
I què tal?
Fenomenal.
Carai.
Escolta, però ara... No. Jo sóc el periodista Joan Sella. No, mai seré l'anòleg Joan Sella.
No.
Parlant de dir, no he passat de selectivitat, però et diré, ja que hem estat parlant del Soterne,
sí,
que quan vaig testar aquesta malvasia que parlem, el primer que la pregunta que jo em vaig fer és, i en comparació amb els Soternes, què? I dic, em sembla que me n'aniré oblidant dels Soternes.
O sigui que, veritablement, aquí s'estaria en procés d'elaboració de quelcom que estaria en la mateixa, a la mateixa alçada, per dir-ho així, d'un dels productes elaborats en malvasia o en raïm malvasia més reconeguts arreu d'Europa.
Sí, sí, però ja no puc dir més coses perquè, com...
No cal.
Com acabem de quedar, soc periodista, un profà del vi que encara no ha provat de selectivitat, i això que acabo de dir, doncs realment estic segur que ho refrenden els nostres amics, el Ramon Francat, el nostre amic Albert Puig Pasqual, avui en dia cap de comunicació de Caixa Penedès.
En qualsevol cas, el pregó de la verema de Joan Sella gairebé tindrà la malvasia com a eix fonamental, hem de suposar, no?
No, rotund. O sigui, ja puc dir que qui no li agradi la malvasia, qui no li interessi la malvasia...
Que no cal que s'hi costi.
Que no vingui el pregó perquè s'avorrirà molt.
Perquè, al final, això de la malvasia ha estat una passió viscuda entre la investigació i el propi vi, i el tas del propi vi, o dins, evidentment, el ventall d'un aficionat avançat, si ho podem definir d'aquesta manera, amb en Joan Sella, a partir del que diem, ja hem de suposar altres vins...
Sí, no, però el que tu em preguntes és... La resposta és molt fàcil. Si el Alfons XVI, aquell dia del seu 25è aniversari, si en lloc depèn de la masia de Sitges.
Sí.
I és pres, la masia de les Illes Canàries. Jo no me l'havia vist impel·lit a estudiar, a intentar descapdallar al màxim la història de la masia de Sitges. O sigui, el meu amor a la masia,
sí,
és més per una qüestió relacionada amb Sitges que per una qüestió gastronòmica. No,
i gairebé això comença amb una data concreta que en Joan Sella pot recordar? O...
Sí, quan l'any 2006.
El 2006?
El 2006, que és quan vaig començar a anar a la Biblioteca Balaguer a conèixer aquests menús. No sabia jo ben bé quin sortiria de tot això, i em vaig acabar escrivint un llibre que es diu Comer com un rei,
sí,
les meses d'Alfonso XII i el Dinero de Chambos. Un llibre que tinc el plaer d'anunciar-te, que es publicarà aquesta tardor.
Perfecte. L'expressió castellana tan típica, això de comer com un rei, veritablement definia el que passava en aquelles taules. Es menjava molt, Joan?
Sí, sí, es menjava molt. I més que menjar, a vegades... jo crec que es llançava molt de menjar.
D'acord.
O sigui, l'anfitrió eren les normes de l'època, l'anfitrió se sentia més satisfet de com havia anat el seu convit com més menjar sobrés.
D'acord. O sigui que un dels criteris de valoració era que no hi faltés mai de res, aquí,
No, exactament, exactament. Menjar que no es llançava, evidentment, que,
sí, sí,
que es lliurava al servei o qui fos, no?
Uh-huh.
Però sí, llegint, perquè evidentment doncs, m'he documentat sobre els usos gastronòmics del segle XIX, en els grans banquets, l'anfitrió necessitava, com aquí tenia, que ens sobrés el més possible.
D'acord.
Això podria dir, aquest mancava el seu grau de sofisticació.
Uh-huh.
De satisfacció, vull dir.
Gairebé...
Per tot, ara ja no és així.
D'acord. Ho preguntava per si això era una expressió, en el fons, de poder.
Sí, clar,
sí,
exactament.
De poder servir la taula d'una forma en què veritablement no hi hagués ningú que pogués superar aquesta mostra de capacitat de poder organitzar un sopar d'aquesta magnitud. Era una mostra de poder, això. I això,
sí,
evidentment...
Exacte.
I això, afortunadament, diguem-ne que ha canviat amb el pas del temps, però es va, arran d'aquesta investigació, a part de la qüestió de la malvasia, es va sorprendre de quelcom en Joan Sella? De, no sé, de la forma de menjar, de la forma de combinar plats, de la forma de... No sé.
Sí, mira, un dels de les coses que vaig aprendre és que la ensaladilla russa, la nostra popular ensaladilla russa,
sí,
que trobem a qualsevol lloc, més ben feta o pitjor, va aparèixer en el món gastronòmic del segle XIX com a plat de superluxe. La salat russa, o sigui, la nostra manera russa,
sí,
va ser un dels plats que es van servir en el banquet de la inauguració del canal de Suez el 1869. Un banquet que va ser presidit per l'emperador de Prússia i per l'emperadriu esposa de Napoleó III, Eugènia de Montijo. I a partir d'aquí hi ha un seguit de com evoluciona la manera russa d'un plat de superluxe, i posaven més coses de l'escala s'hi posen.
D'acord.
Cal avisar-ho. Com arriba a ser un plat divulgadíssim, un plat popular, i al revés. Un plat com el gazpacho,
sí,
un plat que en un diccionari del segle XVII se n'anomena plato de gente grosera, arriba a taula del rei. Sí, hi ha el gazpacho al llarg de la seva història té un recorregut socialment ascendent,
sí,
de gente grosera a la taula del rei,
rei i l'ensaladilla russa.
I la manera russa, sí, el recorregut social és al revés. O sigui, de la taula de reis a qualsevol bareto que ens trobem, per dolent que sigui.
El món de la cuina és veritablement, o l'estudi de la gastronomia, dona veritablement moltes sorpreses,
Home, Sí,
moltes,
més,
eh?
Més, com t'ho diria, parlar o escriure de gastronomia és un exercici que estàs fent, estàs parlant d'una cosa que interessa a tothom, fisiològicament parlant, sí. Interessa a tothom perquè tots hem de menjar.
Ara em permetrà, Joan, que es tiri una mica del fil. L'amanida russa és russa per què?
Doncs perquè si va, la recepta original, entre els altres ingredients hi portava remolatxa. La remolatxa, en aquella època, era un producte que s'acabava de descobrir, o sigui que el món occidental acabava de descobrir a Rússia. Es va descobrir a Rússia quan la invasió napoleònica a aquell país...
D'acord.
I que va resultar la gran debacle de l'imperi napoleònic, però els francesos no van marxar de buit de Rússia.
Ara anava a preguntar, o sigui que l'única cosa que es va endur Napoleó de Rússia va ser la remolatxa.
Potser sí, eh?
Potser sí.
Però segur que la remolatxa va arribar al món occidental a partir de la derrota de Napoleó.
Vaja. O sigui que està clar que la vinculació té un origen, diguem-ne, en un moment històric i per descomptat que ha quedat marcat pels segles dels segles, i després aquesta amanida russa o ensaladilla que ens trobem a qualsevol, com deia en Joan Sella, a qualsevol indret o des d'un menú de patacada fins a un restaurant, té origen o un origen molt històric o molt vinculat amb un fet històric determinat.
Sí,
és així.
La remolatxa arriba a Europa i es posa de moda. És un producte nou. Un producte nou com podria ser, com un bon dia, no fa gaire per nosaltres, els catalans, va ser un producte nou, l'aguacate, el mango, totes aquestes fruits exòtics, no? I com molts segles abans va ser un producte nou, la patata, el tomàquet, el pebrot, que eren vinguts d'Amèrica. I productes que... per la mateixa novetat ja els hi dona un estatus de prestigi. I d'aquí en cuiner va dir, com podem difondre el remolatge? Doncs vinga, en fem una manera amb aquest ingredient, amb aquest i amb aquest, amb aquest. I com hi posem? Doncs com que ja tenim aquest producte nou, posem-ho en valor, a manera russa.
Doncs per descomptat que va ser una troballa, això, eh?
Doncs sí. I n'he fet moltes més, eh? I he estat realment curiós el que he pogut anar descapdallant. També he pogut parlar del foie gras, he pogut parlar de peixos com el salmó, el turbot, etcètera.
Ens queden 4 minuts. A un periodista li podem preguntar per una d'aquelles paradoxes que a vegades ens pregunten a nosaltres. Com és que Sitges celebra una festa de la verema sense tenir gairebé verema?
Bé, doncs mira, m'agradaria que això fos una premonició de que, com saps, la superfície de malvasia en els últims anys ha augmentat,
sí,
perquè l'Hospital de Sant Joan Baptista ha plantat malvasia en uns terrenys a l'interior del Massís del Garraf. Doncs diguéssim que posant un desig seria que aquesta és una verema, una protoverema. O sigui, se celebra per avançada les moltes i moltes baremes que es podrien continuar fent.
Perquè en el pregó de Joan Sella hi ha algun desig en aquest aspecte?
Bé, no, home, tampoc no vull explicar l'argument i el cant de l'obra.
Fa molt bé.
Simplement cada persona que escolti el pregó doncs ja veurà per on van els trets.
Doncs...
Com a mínim, el pregó el que vol és... cridar l'atenció cap a la malvasia. Jo estic segur que totes les persones que vindran a escoltar el pregó la coneixen, però encara intentaré que se l'estimin una mica més, si és possible.
D'acord, doncs en un minut, mal que sigui allò a partir del criteri propi d'en Joan Sella, la malvasia a temperatura ambient, una mica freda...
Bueno, aquí també criteri Joan Sella que no val per res.
Bé... És igual, no, serà el criteri del pregoner de la brema.
Criteri personal de Joan Sella que no val per res. Havia tot vi blanc i tot vi dolç, freds de nevera.
Freds de nevera.
Però estic segur que vindran els amics francars, l'amic Albert Puig, i diran una altra cosa molt més entenimentada que jo.
Uh-huh.
O sigui, jo demano als oients de Ràdio Maricel que no em facin gaire cas quan el Vicent Morando, perversament, em fa parlar, em vol posar
de
en la tessitura de crític de mi.
Ei,
no en sóc.
En qualsevol cas, a en Joan Sella li agrada la malvasia una mica freda, o freda de nevera.
Sí? Doncs sí, senyor.
Sí, senyor. No hi ha cap problema. Un altre pot dir que li agrada el cafè en sucre i tampoc hi és cap problema. I sortirà algú, diguem-ne que des de l'ortodoxia, suposo que li dirà que això no es pot fer de cap manera. En qualsevol cas, si volen saber la resta, com no, la resta, el gruix d'aquest pregó que té com a eix fonamental, i ens sembla que més d'un de qui hagi escoltat en Joan Sella dirà gràcies a Déu que tornem a casa d'alguna manera en el pregó i en la temàtica, doncs l'eix fonamental de la malvasia aquest proper divendres a 8:45 a les terrasses de l'edifici Miramar. Joan Sella, gràcies per estar aquí matí amb nosaltres.
Molt bé, gràcies a vosaltres, com sempre.
I com no, bona, en aquest cas, no direm que bona barema, però si aquesta protobarema anuncia bones notícies de cara al futur, ja estarà bé. Fins la propera, Joan, gràcies.
Adéu.
Adéu-siau.